A Ràdio Maricel, a cel obert.
Un minut que passa de 12:15, des d'ara i fins a les 12, doncs espai de consum amb l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Sitges i, com sempre, amb la Sandra Clar. Sandra, bon dia.
Bon dia, Joan.
Que avui ens porta un tema que preocupa i que preocupa força. Fa un parell d'anys vam tenir unes quantes sessions amb Mossos d'Esquadra que ens alertaven sobre la facilitat que era que ens enganyessin, d'acord? Allò que s'anomena el ciberfrau. Uh-huh. Doncs això, ens ofereixen una cosa, diguem, entenem, veiem el caramel, ens el posem a la boca i ja surt el verí. Ciberfrau, què
molt
és?
Molt bé, aquesta.
Oi que sí?
Molt bé.
Oi que sí? Ja... improvisat.
Molt bé, molt bé.
Anava a dir, doncs això, què és el ciberfrau, Sandra?
Mira, primer de tot he de dir que és un tema complex i ho dic sempre perquè amb aquests temes ho diem sempre a l'oficina, que nosaltres no som advocats, no som juristes i que en alguns termes ens podem quedar una mica curts, ¿vale? Però bueno, ho intentarem explicar el millor que sapiguem. El ciberfrau és l'engany a través de tecnologia, podríem definir així, uh-huh. No? Llavors, són trucades, són missatges, són clonacions de targetes, i llavors és una pràctica fraudulenta, ja ho diu la pròpia paraula, enganyosa, per part d'un tercer que et fa creure doncs que, per exemple, pot ser el teu banc, o et fa creure que pot ser la teva companyia de llum, o que et fa facilitar-li dades que són sensibles per poder fer operacions generalment bancàries que et poden produir càrrecs no desitjats. És tot això. Uh-huh. Aleshores, clar, és que has de vigilar quan reps una trucada, quan fas una transacció i entres a la teva banca online, quan pagues un viatge, fins i tot... quan traiem un bitllet en un dispensador de bitllets de transport públic.
D'acord. És a dir, això antigament no existia.
No.
Perquè, clar, quan pagàvem en metàl·lic, quan necessitàvem diners anàvem a l'oficina i els agafàvem.
Exacte. És que aquí hi ha moltes variants. O sigui, després de la pandèmia, diguem, qui paga amb diner efectiu? Molt poca gent. Uh-huh. I a més, hi ha hagut una disminució de presència de caixers d'entitats bancàries.
Correcte.
Aleshores, la banca online és el principal instrument que nosaltres fem servir per fer transaccions bancàries.
Clar, això facilita en certa mesura la vida perquè ens evita doncs, d'haver d'anar al banc a fer moltes gestions, però ens obre una porta...
molt, molt fosca, perquè a més... Les entitats, persones, no sé com dir, els delinqüents que fan el ciberfrau necessiten molt poca tecnologia i molt poca logística per fer això. Uh-huh. Aleshores, clar, és que és un negoci bastant rodonet.
Correcte. De fet, la gent, i sobretot la gent gran que ens pugui estar escoltant...
Sí, sobretot gent gran, menors que puguin tenir telèfons mòbils...
Doncs pensaran, ostres... com puc estar segur? Uh-huh. Això és l'entrada. Com puc estar segur que quan em connecto amb el meu banc, estic connectat amb el meu banc, uh-huh. quan pago faig una transacció per internet, realment l'estic fent per aquell producte que jo crec que he comprat? Uh-huh. És a dir, quina garantia tinc, bueno, d'allò que faig?
Jo crec que el més important és, una, entrar per les webs oficials, que són les webs segures, no posar-ho al cercador, perquè en el cercador jo puc ser Banco Pepito, no? I puc simular ser el teu banc, sinó que buscar-ho en, el, en les TPPS que et porten al cadenat i sabem que allò és la, és el, és el, la pàgina web oficial de l'entitat a la que volem o de l'empresa a la que volem.
D'acord, per tant, primera prova, mirar...
Sempre, o sigui... que hi hagi la... Sí,
la que URL no, que es
la
diu.
La URL, molt bé, gràcies. Jo tecnològicament a vegades em costa. Sobretot, i que si hi ha... El, imagina't, a vegades són bastant petants aquest, aquesta gent que fa el ciberfrau. No sé per què, però et posa una URL que acaba amb... O sigui, que no és ben bé el nom del teu banc.
Correcte.
Això no passa si tu ho fiques a la URL, però sí que passa quan ho cerquem amb un cercador.
Clar, perquè pots anar a parar qualsevol cosa pots perquè fas un clic.
Exacte, un clic. No? O quan ens envien un enllaç a través de xarxes socials passa moltíssim.
Correcte. Mm. És a dir, la URL què és? És aquell, aquell text que hi ha a la finestreta del navegador.
Exacte.
Que ens condueix a la pàgina.
Exacte.
Per exemple, la URL de Ràdio Maricel de Sitges, emissora municipal, posa https dos punts www.radiomaricel.cat. Això és la URL de Ràdio Maricel.
Però si posés Massicel, diries, esto no és correcte.
I podria ser la mateixa pàgina.
Passa que anem atabalats, que hi ha un accés d'informació, que la pàgina, les pàgines que són fraus aparenten molt bé ser la pàgina del teu banc, la pàgina de l'empresa de vols, la pàgina del que sigui. I si ho cliquem des d'una xarxa social, si ho cliquem des d'un buscador, podem caure en el parany.
Per tant, clar, ningú es dedica a duplicar la pàgina web de Ràdio Maricel, perquè no en trauria res. Però, i si ho fes, doncs... A veure, oi? Però, clar, duplicar la pàgina d'un banc pot tenir un cert benefici.
És que el ciberfrau el que persegueix és fer una operació de la que pugui treure un rèdit. Aleshores, aquest rèdit es tradueix en que la persona, el consumidor, l'afectat pel frau, pateix un greuge econòmic, generalment, en els seus comptes bancaris.
D'acord. Per tant, primer element important, intentar verificar visualment que allà on creiem que estem és on estem.
Sí, el que passa que, com et deia, o sigui, per exemple, hi ha la modalitat del phishing, que ens envien un enllaç en el nostre telèfon mòbil. No pitgem enllaços, sisplau, no els pitgem. Anem, preguntem, truquem, adrecem-nos nosaltres allà on, perquè segurament és maliciós, però també podem rebre una trucada. Una trucada que es faci passar per la nostra empresa comercialitzadora de llum, que ens diu que no sé què, que et demana dades sensibles. Els bancs, és veritat que sobretot els bancs fan una política molt, han fet una política de difusió, de dir nosaltres mai et demanarem dades que nosaltres tinguem, no les donem per telèfon. No? A vegades et diuen, no, és que sóc la teva comercialitzadora, s'han de presentar, han de dir amb quina finalitat et truquen, si estiguem atents i no cal que contractem en línia, sempre podem demanar tot perquè ens ho enviïn. No?
Per escrit.
Si algú no ens ho vol enviar, doncs no sé, a mi em faria desconfiar una mica.
És a dir, el primer truc és aquest. Si et truquen per oferir-te alguna cosa, no, passi-m'ho vostè per escrit. I que té vostè el meu correu electrònic.
Exacte.
Passi-m'ho per escrit,
exacte.
Sisplau.
Ells generalment són molt agressius, no? I no, perquè no sé què, no sé quants.
Perderà l'oferta.
Perderà l'oferta. Doncs... Bueno, això és un patró bastant fosc que no s'hauria de permetre. De fet, crec que està tipificat, vull dir que...
D'acord, és a dir, alerta, si ens ofereixen una oferta que només podem contractar en aquell moment, malfiem.
Malfiem, perquè sempre hi ha moltes ofertes, per bo, per desgràcia, el mercat treu ofertes del mateix servei per milers, aleshores no passa res.
Aleshores, tornem a la banca.
Va, tornem a la banca.
Què fa la banca per prevenir fraus?
Bueno, com que va haver-hi aquest augment de ciberfrau tant a Espanya com a Europa, de fet, crec que és una de quatre denúncies.
Una de cada quatre denúncies?
És el ciberfrau i Catalunya encapçala, és una de les que encapçala, una comunitat autònoma de les que encapçalen denúncies per fraus a Espanya. El que fa Espanya és fer una normativa a partir d'una directiva europea que diu més coses, però són d'una banda obliga a les entitats bancàries a realitzar una política de conèixer el teu client. Això què significa? Que l'entitat bancària, com a proveïdora de serveis bancaris, ha de conèixer els hàbits del seu client bancaris. Aleshores, en el moment que ella detecta que un client està fent unes operacions que no es corresponen amb el seu perfil, i ha de tenir mecanismes, entenc que tecnològics, per poder-ho detectar, ha de comunicar-ho al client.
Això, no, perdona, estàs contractant uns crèdits que tu mai contractaves crèdits.
O sigui, si jo sóc d'aquelles persones que això, no? Doncs que no contracto crèdits, que no faig unes transferències d'un import molt elevat a uns comptes, que el banc això ens ho ha de comunicar. Uh-huh. I a més és que no és que sigui deferència, és que és una obligació que estableix un real decret, la llei, crec que és...
Per què? Perquè, per altra banda, entenc que llavors el banc passa a ser responsable, en certa mesura...
Clar, és que el ciberfrau... quan nosaltres som víctimes d'un ciberfrau, això, si vols, després ja ho anem desgranant després, però en el cas que no que no hi hagi negligència greu per part del consumidor, és a dir, a mi m'han fet han disposat sense el meu consentiment de 3.000 euros al meu compte i no hi ha negligència greu per part meva, ni jo he estat darrere d'aquest frau, el banc m'hauria de retornar automàticament aquests diners.
I assumir ell el cost,
a no ser que hi hagi una negligència molt greu per part del consumidor. Uh-huh. Però en tot cas, si el banc alega negligència greu per part del consumidor, ho ha de provar. Què ens trobem a l'OMIC? Que quan fem una reclamació d'aquest tipus, el banc alega això, però no ens ho prova mai. No? Perquè que a mi, que estiguem tu i jo junts i que jo posi el meu PIN en una operació, en una compra d'un bitllet aquí a l'ordinador, deixi la targeta aquí, tu hagis vist el meu PIN, jo me'n vagi aquí al costat i que tu utilitzis la meva targeta per fer una altra operació, això no és negligència greu per part meva. La negligència greu no te la puc definir, però demana més requisits.
Sí, un cert grau de voluntarietat.
Un cert grau de voluntarietat o de despiste. Vam tenir a l'OMIC una reclamació per un senyor que va anar a treure un bitllet de transport públic. Uh-huh. Clar, has de treure els bitllets de les màquines. Jo els trec, no sé qui hi ha darrere, en una estació de tren. Doncs li van clonar la targeta, li van veure el PIN i van fer disposicions. I el banc deia que allò havia sigut negligència, perquè, clar, quina negligència? Per mi, quina negligència? Uh-huh. Estem parlant d'un senyor que té els coneixements bancaris que tenim tots i d'una estructura molt gran. Llavors, en aquell cas, per sort, li van tornar els diners.
D'acord.
Però no passa sempre així,
van acceptar-ho.
El 90, el 75% de les reclamacions que fem, nosaltres... són desfavorables pel consumidor i l'única via que té el consumidor és anar a via judicial.
Amb altres vals que això suposa, esclar.
I el procediment que té això, sí. Perquè anar a via judicial ara significa que has de fer uns passos previs molt ben fets.
Uh-huh. De mediació i no sé què.
Bueno, el que recomana molt és, i això sí que és una cosa important pels consumidors, és jo sóc conscient de que he patit un ciberfrau. No? He vist moviment al meu compte que m'han sostret sense el meu consentiment i de manera il·lícita tal import. Primer, ho comunico a la meva entitat. Vaig a l'oficina, els escric un mail, me'n vaig a la pàgina web de reclamacions, tot per escrit i que ho puguem acreditar. Els demanem un certificat d'aquella operació que per nosaltres és fraudulenta. I acte seguit ens anem a posar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Per què dic una denúncia? Perquè al final un frau és un delicte. No? I llavors és un delicte penal i l'hem de posar. Després, com que hem comunicat això a la nostra entitat bancària, la nostra això és el que s'anomenaria la reclamació prèvia que fem, consumidor directament entitat, la banca té, segons el que determina el decret de mediació però, o el codi de consum, tindria 30 dies per contestar-nos. Els bancs generalment a vegades són més ràpids contestant. És el que et deia, el 75% de les vegades responen desfavorablement al consumidor al·legant que aquest negligència ha tingut negligència o el que sigui. A partir d'aquí, el consumidor què fa? Doncs una de les opcions és dirigir-se... El banc té el servei d'atenció al client i el defensor del client. Aleshores, podem fer les reclamacions tant al servei d'atenció al client com al defensor del client. Quina diferència hi ha? Que el servei d'atenció al client, la resolució que fa no és vinculant. Lo qual, però la defensa del client és vinculant per al banc. Amb la qual en aquells supòsits que ens donessin la raó, el banc hauria de complir.
D'acord. És a dir, el defensor del client seria com un extern.
És com un extern imparcial.
Imparcial.
No? Llavors, però passa que la majoria de vegades no els dona la raó. Aleshores, és que només et queda la via judicial.
D'acord. Amb tot el que això suposa.
Exacte. I després que la denúncia penal tiri, però jo aquí ja no sóc ni ni advocada ni res, però que tiri.
I ara em plantejava... casos com aquest, entenc que us van arribant.
Ens van arribant a l'OMIC. De fet, crec que veu tenir una persona que vam atendre a l'OMIC.
Sí, ara fa un parell de setmanes, en un cas precisament, un ciberfrau.
Exacte.
De llibre, de manual.
Uh-huh. I que malauradament nosaltres no... Bueno, malgrat la nostra gestió, el banc no va retornar els diners.
D'acord.
I aleshores... Bueno, és una mica d'impotència per part de les persones perquè reps aquesta batacada econòmica, però a més, clar, al final, si has d'acabar via judicial, doncs no tothom s'ho pot permetre perquè la via judicial té uns costos. I estem parlant de, per almenys el que hem vist a l'OMIC, no de quantitats inferiors a 2.000 euros.
I per tant,
necessites advocat, necessites procurador, la justícia gratuïta, malauradament, doncs malauradament hi ha uns requisits, ni malauradament ni no, hi ha uns requisits econòmics que quan els sobrepassen les persones no els se'ls
atorga. S'han de rascar la butxaca.
Exacte.
Ja, igualment. Però clar, aleshores, clar, en aquest cas excedeix de llarg una reclamació de consum. Perquè clar, un frau no és una reclamació de consum.
Un frau. O sigui, el frau el fa la persona que t'ha sostret il·legalment o que ha disposat dels teus diners il·legalment, que és, pot ser que el coneguis o pot ser que m'han fet una sustracció del meu compte bancari de 3.000 euros que amb el certificat que em fa el banc es veu que va a una compte de les Illes Seychelles. Qui hi ha darrere aquella compte? No ho sabem. Això és la denúncia penal que fem. Perquè les forces de seguretat facin les seves accions d'investigació i investiguin. Nosaltres li reclamem, quan venen a l'OMIC, el que fem és li reclamem al banc per tal de que ens acrediti que aquelles condicions de seguretat que la llei li imposa que ha de tenir com a proveïdor de serveis financers, les ha complert. Perquè si no les ha complert, el que li diem és retorna-li els diners. Perquè tu no has posat les mesures de seguretat necessàries que t'imposa la normativa.
I ara, anava a dir, per lògica, la majoria de les vegades el banc deu dir no.
El banc dic que el 75%. Jo no de l'OMIC, això són dades de, crec que és de la Fiscalia,
sí,
que ho diu que del 75-80% crec que era, no me'n recordo, respon
no
desfavorablement. Llavors, clar, hi ha un canvi en la tipologia de reclamacions que ara mateix estem atenent a l'OMIC. No? Continuem atenent reclamacions de subministres, reclamacions de drets de desistiments, de garanties. Continuem atenent això, però també estem atenent a reclamacions molt més complexes. amb la qüestió de que, clar, que si fem el nostre procediment de mediació, dilatem el termini de resolució que pugui tenir aquella reclamació judicialment, no? Uh-huh. Llavors, clar, nosaltres hem de fer pas per pas el que ens marca un decret. Aleshores, doncs depèn, depèn, nosaltres li posem tota, fem la nostra funció, que és informar, de dir, mira, podem fer això, trigarem tant, o pots anar tu directament al defensor del client, esperar la resolució, i si no, doncs has d'anar a via judicial.
Mm-hmm. Hi ha un perfil més habitual de víctima de ciberfrau?
Hi ha tots els perfils, eh? Mm-hmm. Jo que conegui gent que ha vingut a l'oficina o que m'hagi assabentat, et diria que hi ha tant el consumidor que podem denominar consumidor mig, que és aquell que té un, doncs, que està al dia de tot això i tal, hi ha molta gent gran, el perfil de la gent gran, sobretot per trucades, simulant, que són la... És que sempre passa el mateix, em sap greu, perquè no vull senyalar allò mal dit, però... Soc la teva comercialitzadora o et vull fer un canvi de condicions en el teu contracte, i és molta la gent gran que ens ve i ens diu, escolta, és que he rebut una factura d'una companyia, no és la meva. Llavors ho mires i dius, que et van trucar? Sí, però era per un canvi de condicions. Pues no, no et va trucar aquesta companyia, et va trucar aquesta altra, et va donar d'alta... Bueno, pues s'ha de fer un procés de reclamació, en aquest cas sí que els fem, i a més això està molt lligat amb tota la protecció de dades.
Uh-huh. Això es considera frau també?
Com es diu això? Com una actuació frau, una pràctica enganyosa per part d'una...
Il·lícita.
Sí, sí, uh-huh. Clar, la llei de consumidors i usuaris ho tipifica uh-huh. com una condició abusiva. D'acord. O sigui, en aquest tipus de contracte d'altes, per mi, el que jo crec és que el consentiment està viciat, uh-huh. perquè jo estic contractant, estic donant el meu consentiment per contractar amb tu, Joan, però no per contractar amb Pepito Menganito, que és qui realment m'està dient que és el Joan quan no ho és. Per mi hi ha un vici de consentiment.
D'acord. Però en qualsevol cas, això no seria un delicte específicament, o sí?
O podries acabar al jutjat denunciant a la... Sí, clar, sí, sí. Sí, 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 perquè hi hauria una suplantació d'identitat.
Quan algú et diu, truco de...
Hi ha una suplantació d'identitat, i això sí que és un delicte. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Clar, la manera de confirmar-ho és trucar a la companyia de veritat.
La manera de confirmar-ho per mi és, em fan una trucada i jo dic, mira, escolta, envia'm tota aquesta oferta, aquesta publicitat que fas, que potser m'interessa moltíssim, però envia'm-la al meu correu electrònic. Si me'l demana, li diré que no, perquè si m'està dient que és la meva companyia, tu ja el tens, el meu correu electrònic. Uh-huh. Llavors, aquí alguna alerta se m'encendrà. No?
Interessant el que ens diu la Sandra, eh? Enviï-m'ho per escrit al meu correu electrònic. I quin és el seu correu electrònic?
Sí.
Que no el saps.
Que no el saps, que m'has dit que ets la meva companyia? Alguna cosa em grinyola aquí? Li dic, doncs mira, ja buscaré jo per internet o ja m'acostaré jo a l'establiment per...
No pateixi,
ja m'espavilaré.
Una altra cosa seria que et digui, escolti, el seu correu electrònic és bla 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 punt, arroba no sé què,
sí.
Que aleshores si ells te'l diuen...
Sí, però també podem estar en el mateix supòsit, eh?
Sí.
Perquè podien estar fent un ús fraudulent del teu tractament de dades.
D'acord.
Llavors...
Perquè potser les tenen, les nostres dades, perquè moltes vegades aquestes trucades truquen i saben el teu DNI... I
saben tot. Llavors
és això el que genera confiança a qui rep la trucada.
Clar, però... no haurien de saber si jo no he consentit el meu tractament de dades. Després... és que el tractament de dades és un altre meló supergran que potser necessitaríem un programa.
D'acord. Per tant, això també pot arribar a ser delicte. No és un frau allò que et buiden el compte.
No, clar, no és un frau econòmic, però que jo et digui que sóc Pepita quan sóc la Sandra i et faci contractar tu una cosa perquè més clar, hi ha un desembolsament, no sé si es pot dir la paraula, desembolsament econòmic, perquè estic suplantant la identitat d'un altre. I aquí també tornem a haver-hi un delicte, no?
Aquí el delicte seria de suplantació.
De suplantació, però aquí igualment les persones que es trobin en aquests supòsits de, ostres, és que jo pensava que estava contractant amb A i he contractat amb B i tal, que s'adrecin a l'oficina perquè la reclama... Nosaltres sí que podem iniciar un procediment de mediació amb l'empresa que ha suplantat la identitat d'una altra i en el qual tu has donat el consentiment, per mi, jo ho torno a dir, viciat, i fem una, proposem fer iniciar un procediment de mediació i en tot cas, si tu has, jo això també ho dic, si tu has contractat a distància, telèfon, internet, tens 14 dies naturals per desistir d'aquell contracte. El que passa que en els contractes de subministraments bàsics, que és on més passa en aquest tipus de trucada, si et donen, imagina't, jo contracto avui per telèfon, si em donen l'alta el subministrament demà, generalment si ells m'avisen podria ser que aquest dret de desistiment doncs, quedés una mica en entredit. Però que s'adrecin a l'oficina, perquè si jo he contractat amb A pensant-me que era bé, això s'ha de poder revertir.
Correcte. En qualsevol cas, hi ha una gravació, hi ha un dret d'accedir en aquesta gravació.
Clar, clar. Sobretot el que hem de fer és... primer el consumidor el que ha de fer és ostres, presentar una reclamació directament a l'empresa que ha suplantat la identitat i esperar-se 30 dies aviam què li diuen. Si la reclamació la fem per correu electrònic el tindrem, però si la fem per telèfon o la fem pel web, que a vegades fas la reclamació i de cop i volta el web desapareix i dius no sé si l'he fet, no? Si la fem per telèfon demanar el número d'incidència i si la fem per aquests aplicatius que després a vegades desapareixen, que a mi tampoc em sembla gens bé, fer un pantallazo abans d'enviar-ho.
D'acord.
Vale? Perquè
trucos,
no, clar, és que escolta, i posar la data, esperar-nos 30 dies, si se'n resolen, doncs felicitats, perquè ho hem fet molt bé. Però si no es resolen, demanar hora amb l'oficina del consumidor i nosaltres ens ho mirarem. Nosaltres, quan venen a l'oficina, és molt important que portin la reclamació aquesta que han fet a la companyia amb resposta desfavorable o amb el transcurs dels 30 dies i ens aportin tota la documentació aquella que ells tinguin. Si hem rebut una factura d'una empresa de llum que no sabem qui és, portin-te la factura, no? Perquè d'aquí traurem l'empresa que va suplantar la identitat d'aquesta factura.
D'acord.
No? Que només tenim el càrrec del banc amb un nom... No em cal que em posi el seu número de compte, que a ningú li interessa el número de compte de la persona, però si on surti, pues, Pepito Manganito i el càrrec de 50 euros.
Crec que podrem estirar del fil més. Són les 12.
No, no, podríem estirar més, però és que comencen amb això i la veritat és que és un tema que és preocupant, però que cal molta formació. Jo crec que fins i tot a les escoles, que va a les escoles de Sitges i això, pues, instituts, si cal anar a fer algunes actuacions, que ens ho demanin, que l'organitzarem.
Sobretot, alerta, sempre alerta. Quan truquin, alerta. Quan cliquem un enllaç, no clicar-lo. Escriure'l, oi? Sandra, bon estiu.
Bon estiu, tornem al setembre.
I a tots vostès, doncs com dèiem, bon cap de setmana. Gràcies per l'atenció i fins dilluns.